Tothom sap com som les dones, però algú ens ha demanat a nosaltres com som realment?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Les dones no saben llegir mapes. Les dones tenen el cervell més petit que els homes. Les dones no són bones amb ciències. Som més emocionals. Xerrem massa. Tot un reguitzell de tòpics que es resumeixen en un de simple. Les dones som tontes. Tota aquesta colla de prejudicis en moltes ocasions es basen en estudis científics o pseudocientífics perquè encara falta molta perspectiva de gènere, també a l'acadèmia. I també en altres moments els tòpics es mantenen perquè alguns periodistes hi posen més pa que formatge i acaben modificant la realitat perquè no ens esguerri un titular d'acord a les nostres creences. Avui, a Les dones i els dies, trenquem mites i prejudicis en rigor científic del bo. Esperant una ciència sense biaixos de gènere, comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Hem crescut entre revistes de Dominical de diumenge i Muy Interesantes que ens deien allò de ¿sabías que se ha detectado diferencias entre el cerebro de la mujer y el hombre y por eso, sempre en castellà, les xiques parlen pels descosits? En format paper i també com article de diari o fins i tot com a conversa a la sortida de l'escola, quan se senten aquelles frases de les nenes són així i els nens d'aquesta altra manera. Tots ens hem criat en una societat binària que ens separa per sexes i a més ens diu que totes les virtuts i defectes vindran del nostre patró biològic. Volem desmentir-ho perquè no és cert. Està ple de prejudicis. Sí, alguns científics també en tenen. És per això que volem parlar amb Mara Dirsen, neurobiòloga, i hem anat al seu despatx al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, davant del mar. Les onades d'intel·ligència, que després us les portem a la ràdio. Parlem amb la Mara Dirsen, que és neurobiòloga del Centre de Regulació Genòmica i presidenta del Consejo Español del Cerebro. Ho he dit bé?
Sí, molt bé.
Molt bé. Mara, des de petites ja sentim, de fet, moltes frases, no? Les dones no saben llegir bé els mapes, les dones no entenen moltes coses. Te n'adones que hi ha molt poques noies que estan fent ciències? Perquè, clar, és que les dones no se'ls hi dona bé, no ho entenen. El resum, les dones són tontes. ¿Qué les dirías?
Que no es verdad, en absoluto. Y que, de hecho, los últimos informes de la OCDE dicen lo contrario. Dicen que sacan peores notas y están menos comprometidos con el estudio académico los varones que las mujeres. Pero aún así, incluso sabiéndolo, las mujeres no escogen esas carreras porque esos estereotipos desarrollan una falta de confianza en una misma que, por desgracia, pues al final influye en la toma de decisión. Y no solamente lo vemos fuera, es que nuestra propia familia, en el propio informe de la OECD, también dice que reciben mucho más input para que sean ingenieros o arquitectos los chicos que no las chicas, de sus familias.
O sea que... Encara hi ha aquesta cosa de la noia que faci alguna cosa artística, sí, però la carrera de profit que la faci el noi, no? Que són molt llestos i que sigui enginyer, no? Aquesta, sí, l'enginyeria, no? Per exemple. Sí. Però a part d'això, algú ens pot sentir i dir, molt bé, aquesta senyora diu això perquè és neurobiòloga, però que ha de dir que és una dona, com ha de dir que són tontes les dones. Però tu tens dades, a més d'això que dius.
Claro, sí, sí. Es decir, aparte de los informes que realmente demuestran y muchos trabajos científicos, hay trabajos científicos que lo que demuestran es que realmente las habilidades matemáticas cuando se hace un test están o son iguales o son mejores en las mujeres, Pero resulta que si tú a esa mujer, a esas personas, a esas mujeres les dices, mira, es que esta tarea la hacen mejor los hombres, eso se llama la amenaza del estereotipo, y entonces la mujer tiene menos confianza en sí misma y hace peor la tarea, pero no porque no tenga la capacidad. Y de hecho el estudio, por ejemplo, esto es un estudio muy famoso, y concluyen que realmente los varones hacen mejor a veces los test de matemáticas, últimamente ya no tanto, porque ellos creen en sí mismos, mientras que en las mujeres hay una cierta falta de confianza debida a que, claro, si a ti siempre te están diciendo que no eres capaz de hacer las cosas, pues sucede.
Tú acabas creient, ¿no?
Claro.
És així. Diguéssim que és curiós com molts dels estudis dels que encara parlem a dia d'avui són els estudis que es van fer als 70, sí. En el qual, com hi havia perspectiva de gènere menys 23, hi havia un senyor científic que va començar a dir aquestes coses que s'han mantingut fins avui. Encara avui trobem allò, el típic dominical de diumenge, o el Más Interesante, o el Muy Interesante, o revistes d'aquestes pseudocientífiques, qüestions com el cervell de la dona i l'home, molt diferents, no? Quin interès hi ha en perpetuar tot això?
Bueno, se busquen razones biològiques para esa discriminación, es lo que se llama el neurosexismo, ¿no? Durante prácticamente, no solamente ahora, incluso hace mucho más tiempo ya se empezó a utilizar el hecho de que, por ejemplo, el tamaño del cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres. Bueno, tú cuando realmente estudias eso, te das cuenta de que eso no es cierto. Es decir, cuando tú lo miras en relación con el tamaño del cuerpo, no hay tanta diferencia. Y además, cuando consideras la proporcionalidad, es muy similar y hay un solapamiento brutal. Lo que pasa es que hay toda una serie de falacias, de digamos, discursos falaciosos que hacen esas asunciones, ¿no? Entonces,
bueno pues, que han creat molta literatura científica, no?
Vull dir, això
és un negoci, podríem dir, reforçar aquestes idees.
Bueno, sobre todo porque justifican, ¿no? Justifican cosas que están sucediendo. Y, pues a las mujeres se les sigue discriminando, se sigue diciendo pues que si son muy emocionales, que si no pueden liderar, que si tal. Y entonces, ¿qué se buscan? Se buscan razones biológicas para que sea algo indiscutible, ¿no? Tú das una evidencia científica, pero claro, tienes que mirar cómo se ha logrado esa evidencia científica y si realmente es cierta o no. Porque no necesariamente un estudio científico es la verdad absoluta.
De tota manera, si pensem en xifres i volem allò atestiguar-ho perquè en el món científic doncs les xifres sempre tenen un paper molt important, també, després de fer estudis, us heu adonat de que no és així. O sigui, no, el cervell de la dona no és més petit que el de l'home, etcètera, no?
És a dir, es proporcionalmente al cuerpo
el cos
pues, muy
tens.
Similar. Entonces, ¿qué sucede? Ahí lo que hay que hacer, y esto es lo que se ha hecho en los últimos años, es lo que se llama un meta-análisis. Es decir, tú no te crees solo un estudio, que es lo que normalmente sale en la prensa, con mucho sensacionalismo y demás, y mucha interpretación, que eso se hace en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de las diferencias de sexo. Pero sí que es verdad que tú tienes que coger y analizar no un estudio, sino muchos estudios. Porque los estudios en sí mismos pueden tener, primero, una N muy bajita.
¿N qué vol dir?
N quiere decir el número de participantes. Si tú tienes un número de participantes, lo que se llama un tamaño muestral muy pequeño, no estás recogiendo toda la variabilidad interindividual que hay en la población. Y la variabilidad individual, interindividual, es mucho mayor que esas diferencias de sexo. Además, tenemos la impresión de que tenemos que dicotomizar, ¿no? Nuestro cerebro funciona así, funciona estableciendo categorías, hombre, mujer, blanco, negro, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que eso tampoco es así, es decir, nosotros intentamos descartar una hipótesis o confirmarla, ¿no? Pero claro, ¿eso qué hace? Que nos divide los grupos en dos, y eso no es verdad. Ahora se ha hecho hace muy poquito un estudio precisamente para ver si en un metaanálisis se podían confirmar esas diferencias
tan evidentes,
de sexo
aparentemente,
tan grandes, ¿no? Y lo que se ha visto es que solamente hay entre un 3 y un 6% de cerebros que tienen esas características que se han dicho que son típicamente femeninas o típicamente masculinas. El resto es un continuo de variación en el cual hay hombres y mujeres. O sea, no hay cerebro típico de varón más que en entre un 3 y un 6% de los casos.
Jo llegia que, clar, tu m'ho explicaràs ara, la dona té més matèria gris, el cervell de la dona té més matèria gris. I dic, home, no ho sé, això sona que devem ser més intel·ligents, però això tampoc és veritat, o què?
De nuevo pasa un poco lo mismo, ¿no?
Exacte, que estem tornant a fer el mateix joc, no?
Estamos jugando a lo mismo, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? La matèria gris versus la matèria blanca, y esto es curioso, a mí me resulta muy curioso ver cómo ha evolucionado ese tema, ¿no? La matèria gris serían las neuronas, la materia blanca serían más las conexiones neuronales, representarían de alguna forma esas otras células, células que tienen más grasa, se llaman células gliales, por ejemplo los oligodendrocitos son unas células que hacen que la velocidad de la transmisión nerviosa sea más rápida, ¿no? Eso no tendría mucha importancia, pero fíjate que durante mucho tiempo se pensó que lo importante en el cerebro eran las neuronas, y entonces los hombres siempre tenían más neuronas que las mujeres. Ahora parece que lo importante es cómo se conectan entre sí, el conectoma y tal. Entonces ahora eso ya parece que no es tan importante en las mujeres, aquello que antes se decía, que estaban mejor conectados los cerebros. Incluso salió un estudio hace un par de años en el que se comparaba cómo era la conectividad y se intentaba relacionar eso con las habilidades, pues eso, visoespaciales para leer los mapas y las habilidades emocionales y tal, y qué sé yo. Claro, no hay ningún estudio confirmatorio que diga que el tener una conectividad A o B, primero, está segregando los dos sexos, o segundo, tiene nada que ver o muy poco que ver con una función cerebral concreta. No hay un estudio que demuestre eso. Entonces, como además lo que tenemos es un continuo de situaciones, tú no puedes dicotomizar y decir, esto es varón, esto es mujer. It's a feeling I choose over feeling none. Then you stumble in, and I am tumbling back where it begins. 'Cause you can't spread my wings. Com que la ciència sempre ha tingut tan bona premsa, ens costa encara molt pensar que pot haver-hi biaix en la ciència, perquè no, és que són números, és que són xifres, és que hi ha resultats, no? Però tu em deies ara abans de començar l'entrevista és no només la pregunta que fem, que a vegades ja espera una resposta, sí, sinó com la fem, i això té un nom, no? Sí, és un sesgo de confirmació.
Exacte.
Entonces, ¿qué pasa? Uno busca, y eso es un problema en ciencia, porque hace que muchas veces, por ejemplo, no se publiquen resultados negativos. ¿Por qué? Porque tú buscas confirmar una hipótesis, entonces tiendes a publicar más, y eso está favorecido por todo el sistema científico y cómo funciona, tiendes a publicar resultados confirmatorios y no resultados negativos. Y eso sabemos que produce un sesgo muy importante en el conocimiento. Entonces, desde muchas sociedades científicas, pero también desde los propios científicos, cada vez más estamos promoviendo el que se puedan publicar resultados negativos y sea tan valioso o tan válido como el publicar resultados positivos. Entonces, como tú muy bien dices, el problema de ese sesgo confirmatorio, que es que yo busco la evidencia que confirma mi creencia
que las donas son tontas
preexistente,
exacto,
pues eso es lo que estamos intentando evitar o deberíamos intentar evitar, ¿no?
Tu també, pels teus estudis, has treballat molt també la psicologia, perquè no només som biologia, sinó també som psicologia, no? I això també t'ha donat molts resultats en aquest sentit que parlàvem, no? En el que creiem que podem fer i el que no podem fer. Quan abans comentàvem, les dones són multitasking, no? O les dones parlen molt, les dones són com lloros. Mira, és que no calla, no? O sigui, és a dir, volen reforçar aquestes idees. Però quin paper hi té la psicologia en tot això?
Bueno, la psicologia té una base biològica, és a dir, nostra activitat mental es producto de la actividad conjunta de nuestras neuronas y de nuestra materia blanca también, ¿no? De cómo se conectan. O sea, el problema es que cuando tú estudias un fenómeno, tienes que tener en cuenta todas las posibles elementos que pueden influir en ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos realizado estudios en personas, separando, o sea, utilizando el sexo no como un elemento dicotomizador, sino para ver qué potencia predictiva tiene en determinadas cosas. Y una cosa que nos sorprendió en uno de los estudios fue que parecía que las mujeres, en un estudio en el que mirábamos en la influencia de la dieta, ¿no?, en la dieta mediterránea y demás, bueno, pues parecía que las mujeres tenían peor nivel a nivel de determinadas tareas, pues de memoria y demás. Bueno, cuando incorporamos todos los factores, nos dimos cuenta de que era un problema de que mujeres de esa edad y de ese nivel socioeconómico, claro, habían tenido muchos menos años de educación. Y entonces, lógicamente, pues hacían peor determinadas tareas. Por ejemplo, lo de leer los mapas, esto, la rotación visoespacial, ¿sabes? Esto que, imagínate cuál es el de estos tres objetos.
Això s'ha notat també, fins i tot per l'arquitectura, les dones no teniu sentit espacial, no teniu perspectiva.
Bueno, pues todo eso, lo que se ha visto, es que viene muy influenciado por el nivel educativo. Es decir, no solo el nivel educativo, sino qué es lo que se enseña a unos y a otras. Entonces, el establecer esas diferencias también hace pues que las propias habilidades se modifiquen. ¿Por qué? Porque es que no hay nada predeterminado hasta ese punto. Es decir, claro que puede haber mutaciones genéticas que den lugar a enfermedades concretas y demás. Pero lo que sí que es cierto es que el cerebro es muy plástico. Entonces, tú no puedes predeterminar, mira, tú como eres mujer vas a llegar hasta aquí, porque eso no es así. Y nosotros lo sabemos desde la neurociencia, sabemos que uno puede, en cierta medida, lo decía hasta nuestro mejor neurocientífico, don Santiago Ramón y Cajal, él decía, el hombre en cierta medida es escultor de su cerebro. Y eso es así. Y a eso lo llamamos plasticidad. Entonces es muy importante otorgar las mismas oportunidades, sobre todo cuando puede haber un sesgo de género que tiene una influencia negativa. Los estereotipos tienen una influencia psicológica negativa, y hace muy poquito se publicó un artículo muy bien hecho, además con una N, o sea, con un tamaño muestral muy grande, en el que se veía que las niñas empiezan a desarrollar estereotipos de género muy pequeñitas. Des del col·legi.
És curiós perquè ara hi ha aquest moment del feminisme, aquest moment de canviar i donar perspectiva de gènere en tot el que fem, i és fantàstic, però també estem tornant a fer el mateix que ha fet el patriarcat amb nosaltres, no? Estem tornant a dir, no, és que les nenes parlen més aviat, és que són més espavilades, és que són més quietes, no? Són més obedients. I el tema és cultural. Això costa molt entendre... que ciència i cultura es barregen en aquest diagrama, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además me parece muy importante lo que dices, porque además, tanto en un sentido como en el otro, no tenemos estudios que demuestren,
¿no?,
claro, que eso es así. Entonces, yo creo que hay que ser muy crítico con lo que nos cuentan, y siempre hay que ir a buscar, pues eso, cuando haya un metaanálisis, es decir, cuando haya un estudio que a su vez ha estudiado todos los estudios previos, los ha comparado, ha visto qué diferencias metodológicas tienen, ha visto si hay un resultado que se puede replicar, es decir, que todos los estudios lo ven o no. Entonces es cuando tú puedes tener una impresión, pero además en esa impresión tienes que introducir también esos nuevos conceptos, ¿no?, de variabilidad interindividual, de en qué medida unos factores pesan más que otros en determinats...
Factors socials, no? Com deies ara, no és el mateix tenir 50 anys, i suposo que també les hormones hi tenen un joc en tot això, o no?
Pero fíjate, mucho menos de lo que pensábamos. Es decir, por ejemplo...
Sí. Perquè també ens diuen aquestes frases, per exemple, amb la menopausa, no?
Sí.
Diuen aquestes frases del tipus, no, és que clar, quan hi ha baixada d'hormones, d'estrògens i tal, les dones es tornen, bueno, obliden, o quan estàs en l'embaràs, no? També ens diuen que, no, és que les hormones fan que oblidin coses, no? I ara tu em dius que nanai de la Xina també.
Bueno, no nanai de la Xina, és verdad que hay unos efectos hormonales, pero lo que no puedes decir, o sea, lo que no se ha demostrado es que eso esté relacionado con la capacidad cognitiva. Es decir, claro que hay síntomas y pues puede haber síntomas diferentes en cada mujer, pero por ejemplo se comparó en un estudio muy grande con más de 4.000 personas, se compararon las reacciones emocionales de mujeres durante el periodo o mujeres que estaban en tratamiento hormonal, mujeres que tomaban anticonceptivos con varones, ¿no? Y se intentó ver si realmente había esas subidas y bajadas. Sí que había algunos síntomas, pero desde el punto de vista cognitivo no tenía ningún impacto. Incluso en las reacciones emocionales tampoco tenían un impacto muy importante. Y eso, bueno, los autores lo interpretan como quizá la mujer es más consciente de que esos días, pues tal, y establece mecanismos de corrección, o porque simplemente eso no les pasa a todas les mujeres.
Entonces, i també perquè s'envia aquest mitjà, claro, missatge, tornem a lo sí. de sempre, de tu aquests dies no funcionaràs tan bé, sí. tens la regla, no? Tens la sí. regla, el que et passa és que tens la regla aquesta setmana, claro. no?
Però eso ves, eso es lo que en este estudio no se pudo demostrar de forma fehaciente. O sea, se vieron diferencias, pero también se vieron diferencias en los varones, ¿no? Nuestro organismo es cíclico y eso es así. Tenemos ciclos en distintas longitudes temporales, ciclos circadianos, ciclos más largos, más cortos.
També has treballat en farmacologia i aquí també podem veure aquest biaix de gènere. Explica'm una mica, potser amb algun exemple o d'alguna manera sí. que es pot veure tot això.
Aquí hay dos cosas y es muy importante además. Por un lado, tenemos un grave problema y es que no se han estudiado las diferencias de sexo o las similitudes de sexo cuando uno estudia los síntomas de una enfermedad. Por ejemplo, el caso más típico es el infarto, pues como siempre se ha utilizado lo que llamamos el modelo de talla única, el hombre como modelo, pues cuando los síntomas son un poco diferentes en las mujeres y en los varones, no se diagnostica bien a las mujeres y eso ya en sí mismo produce un sesgo de género. O por ejemplo, como se supone que las mujeres somos más emocionales y más sensibles, pues no nos hacen caso cuando nos duele algo, porque dicen,
o nos hipermedicalizan, ¿no?
Claro, o eres hipersensible y entonces no te hacen caso, o efectivamente, pero el diagnóstico siempre tiene un sesgo de género. Entonces, eso es algo que...
Home, en l'ictus això s'ha vist en números, no? Sí. Per exemple, que arriben dones amb ictus i els diuen, no, és que vostè té un atac d'ansietat, no?
Sí, exacto, o de histèria i demás. Però lo mismo pasa con todo, ¿eh? La fibromialgia, hasta hace nada, como es más prevalente en mujeres, pues no se estudiaba. Luego, el otro problema es la dosificación de la medicación y cómo tiene que ser el tratamiento, porque se ha visto que si uno no estudia los dos sexos, lo que puede pasar es que lo que pasa, ¿no? Es que los efectos secundarios en mujeres pues no se han estudiado. Entonces, ahí hay varias cosas. Una, tenemos que utilizar como factor el sesgo y eso debería ser siempre así en todos los estudios. Y segundo, tenemos que olvidarnos de nuestros estereotipos de género a la hora de diagnosticar, de establecer un patrón de funcionamiento o de disfunción en las mujeres. Y luego, hombre, sí que es cierto que hay determinadas enfermedades que afectan más a los hombres que a las mujeres y viceversa. Y lo mismo que nos pasa a nosotras, a ellos también les pasa. Por ejemplo, la osteoporosis, pues claro, en los hombres se manifiesta distinto que en las mujeres. Hasta hace nada no se tenía en cuenta eso.
Perquè era una cosa de senyores, no?
Sí, sí.
Ara és canviant una mica de tema, però està una mica en el mateix. Fa dos dies hem sabut que s'està plantejant fer la píldora masculina. Sí. I m'agradava el títol de The Guardian perquè deia no tindrà efectes secundaris, no? Per què amb les dones ha tingut tots aquests anys efectes secundaris? Efectes secundaris també en el nostre estat d'ànim,
sí.
no?
Claro, es decir, por eso es muy importante que los estudios que hagamos sean estudios que consideren los dos sexos, porque es que si no nos estamos perdiendo eso. Pasa lo mismo con las razas, ¿eh? Es decir, ya no es un problema, es un problema de cómo enfrentamos todos los problemas. O sea, tú no puedes considerar que todos vamos a ser como los blancos, ¿no? Los caucásicos, porque no es así. Y en ese sentido es muy importante que cada vez más procuremos que nuestros estudios tengan la diversidad que va a tener después nuestra población, porque no podemos asumir que todos vamos a responder de la misma manera, etcétera. Otra cosa es que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo después vendemos todo ese conocimiento. Por ejemplo, lo que decíamos, ay, no, es que no se pueden estudiar, en neurociencias pasaba mucho, no se pueden estudiar las mujeres porque son muy variables.
Sí, o les hormones ens donen problemes. Exacto. I llavors no les volem, les volem fora de l'estudi. Claro. I dius, ah, perfecte.
I luego...
Em sembla que la Viagra, sí, em sembla que la van provar en el primer estadi, només amb homes, la Viagra, sí, femenina, eh?
Sí, sí,
vull dir que
sí,
és
sí,
un escàndol, això.
És un escàndol, sí. Però és que, además, eso no es verdad. O sea, ahora se ha hecho un estudio reglado en diferentes modelos animales, en humanos y tal, y la variabilidad en las respuestas, sobre todo en neurociencias, en las respuestas cognitivas, emocionales, es mayor en los varones. O sea,
estem allà.
Sí,
estem allà,
sí,
a passar, sí, el temps, però encara hi ha, sí, com podríem dir, unes resistències molt grans, no? A canviar,
claro,
les coses.
Yo creo que cada vez, fíjate, es curioso porque de alguna forma es como si hubiéramos perdido esa capacidad de cambio, ¿no? Porque cuando tú miras los números, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos. Es decir, las mujeres en ciencia cada vez vamos perdiendo... A medida que nos adentramos en la carrera profesional, perdemos mujeres, es lo que se llama la tubería que gotea, ¿no? A medida que vamos avanzando en la carrera profesional, perdemos cada vez más mujeres y en las posiciones de liderazgo, sobre todo, hay hombres. Y lo mismo sucede con otros problemas, ¿no? Es decir, al final las mujeres seguimos siendo mucho menos representadas que los varones. Y cuando hay menos representatividad, también eso influye, claro,
que parli de tot això, no?
En el sesgo.
Perquè entonces... un senyor no es posarà, en general, a doncs, investigar, per exemple, per què fins ara s'ha dit que les dones no poden llegir bé els mapes, perquè no hi té interès. Creo que no, sí, és per ella, això.
Bueno, yo creo que entre los
Está
científicos
canviant, ¿eh?
Cada vez más, pero el sistema tampoco lo favorece mucho. O sea, yo creo que es más un problema cultural y un problema del sistema de política científica y luego, obviamente, a ver, seamos sinceros, ¿no? A la gente no le gusta perder privilegios. Y entonces ahora oyes cosas como, claro, tú has llegado ahí porque como eres mujer y ahora hay la discriminación positiva, pues claro, tú lo tienes más fácil. Y dices, hombre, no, eso no es cierto. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado también en cómo decimos las cosas. Pero luego a mí me parece que desde la prensa se ha de tener también mucha cautela, como tú muy bien decías al principio, en cómo se interpretan los resultados de los trabajos científicos. Y ahí los científicos tenemos que hacer también una labor
didáctica, ¿eh?
Didáctica muy importante. Sí, sí, totalmente, ¿eh?
Doncs escolta, mare, se n'estaria 10.000 hores escoltant-te, però moltes gràcies. Només per acabar, per si hi ha algun dubte i algú s'ha despistat.
Sí.
El cervell d'homes i dones no és diferent, oi?
Exacto. Hay un continuo en el que hay una superposición entre cerebro de varón y cerebro de mujer y hay muy poquitos casos en los que esa visión estereotipada del cerebro tiene algún sentido.
I mira, com sempre amb dos gèneres, això ha mort, no?
Exacto.
Comencem a pensar les coses diferents.
Sí.
Doncs moltes gràcies. I fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Merci.
Les dones i els dies. Mudellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
El cos de la dona és l'última frontera del capitalisme. Sílvia Federici, escriptora.
If we could talk all night, I could tell you what I need.
Ja hem sabut, gràcies a la mare d'Irsen, que el cervell d'homes i dones és el mateix, amics, em sap greu, tota aquesta literatura que heu llegit sempre, però una altra de les coses que ens hem sentit a dir molt és que som el sexe dèbil, sobretot quan estem constipades. Cristina Sáez, benvinguda.
Hola, Montse. Això mateix li he anat a preguntar a la Míriam Comet, neurocientífica i divulgadora que està fent una tesi doctoral precisament sobre això, sobre mites científics i desigualtats.
Les dones no només no som el sexe dèbil, sinó que res està més lluny de la realitat. El Covid ens va donar exemples d'això. Les dones no morien tant com els homes quan tenien la malaltia i a més presentaven símptomes diferents. Això és degut a que es sap que tenim un sistema immunitari molt més fort. I això també es veu en la infància. Quan els nens i nenes neixen en condicions prematures, els nens tenen més probabilitats de morir, de tenir problemes respiratoris o cardíacs, o fins i tot de que les estades hospitalàries durin més.
Algú sentint a la Míriam Comet potser li sobta, perquè ja sabem que tenim oients molt llestos en carrera, i diran, home, sí, però les dones tenen un sistema immunitari més fort. Es diu, no, això, Cristina?
Sí, sí, per això també sovint s'explica que les dones s'acostumen a patir malalties autoimmunitàries de forma més freqüent, com ara, per exemple, lupus, celiaquia, esclerosi múltiple. Són malalties on el sistema immunitari es confon i comença a atacar les cèl·lules i teixits propis del cos.
És veritat que les dones tenim més prevalència de malalties autoimmunes i possiblement és degut a aquest sistema immunitari que és més fort, però també hi ha una relació entre el sistema immunitari i l'estrès crònic. És a dir, les persones que pateixen un estrès sostingut en el temps, el seu sistema immunitari no pot funcionar de forma tan sofisticada com ho hauria de fer. Si partim de la base que per culpa del sistema social on vivim, el patriarcat, les dones vivim més estrès en el nostre dia a dia, també pot ser que hi hagi una relació entre aquest estrès i el desenvolupament o no de malalties autoimmunes.
Vaja, que ens hi juguem unes quantes criptomonedes a que no hi ha estudis sobre el tema, oi que sí?
Segurament una de les altres coses que t'has sentit a dir milions de vegades és que les dones podem fer moltes coses alhora, i bé, i els homes, en canvi, pobrets, només en poden fer una.
L'excusa, no? El multitasking. No, no, és que tu ho saps fer tot molt bé.
Les dones són multitasking, però perquè ens ho exigeix la societat. No, la biologia no té res a veure amb això. Sí que hi ha hagut molts estudis, doncs, alguns relacionats amb el cos callós o l'hipocamp, que són estructures i parts del cervell, que han intentat perpetuar aquest mite de que realment hi havia una qüestió biològica al fet de que les dones poguessin fer més d'una cosa alhora. El que passa és que s'han desmentit en nombroses ocasions, no només perquè eren estudis que no eren rigorosos, sinó perquè molts cops el que fem és associar funcions amb estructures concretes del cervell i el cervell no funciona de forma tan senzilla.
Sentint la Míriam Comet, potser el que ens hauríem de preguntar és per què s'intenta justificar tot això des de la biologia?
Homes i dones podem encarregar-nos de les mateixes tasques i fer múltiples tasques alhora per igual. També és veritat que hem de tenir en compte la neuroplasticitat quan parlem del cervell. I aleshores, si a nosaltres com a dones se'ns exigeix des de que naixem que hem de poder fer més d'una cosa alhora, possiblement, degut a aquesta neuroplasticitat, desenvolupem aquesta habilitat de millor manera que els homes, però perquè als homes no se'ls exigeix per igual que hagin d'estar per més d'una cosa alhora.
Més endavant, la Clara també ens explicarà tots aquells tòpics del sexe, de nosaltres com estrelletes de mar allà esperant. Però això també, segons t'ha explicat la Míriam Comet, justament també es repeteix en tot el tema reproductiu, oi?
Sí, sí, a més em deia que ella, que ha acabat relativament fa poc la carrera de medicina, ho va estudiar així. Tradicionalment es presenta l'òvul com una cèl·lula que està allà quieta, als nostres ovaris, esperant que algun espermatozou que és actiu lluiti per acabar fecundant-la.
L'inseminador, m'encanta.
Doncs hi ha moltes autores que ens han analitzat i identifiquen que aquest relat no només no és exacte, sinó que perpetua els estereotips socials, no? Perquè al final en la fecundació hi ha una reacció absolutament cooperativa, l'òvul té a veure a través de les reaccions químiques i intervé sobre quins són els espermatozoides que realment l'acabaran fecundant. Aleshores, el que veiem és que quan se'ns explica el relat de forma absolutament distorsionada és perquè el que es pretén és justificar la desigualtat social a través de la biologia, no que realment que sigui un fet científic rigorós.
I un altre dels tòpics que jo diria que, a més, és un dels que més es repeteix és allò de que les dones són molt més emocionals que els homes. I això, afortunadament, la ciència ens diu que tampoc no és cert.
Justificar parlant de que l'amígdala, que és una part del cervell, la teníem més desenvolupada que els homes i això feia que fossin més emocionals. Això també s'ha desmentit en nombroses ocasions. El que passa aquí és un altre cop el mateix, és a dir, existeix un sistema social i cultural que ens dona, no? Ens educa, ens socialitza amb que nosaltres hem d'expressar més l'emocionalitat, hem de ser més emocionals i també per això serem tildades de histèriques, fluixes, etc. I en canvi a ells se'ls exigeix que bloquegin aquesta emocionalitat o aquesta expressió de la vulnerabilitat, no? I quan l'expressen són castigats.
Vaja, el que anem repetint durant tot el programa, que les convencions socials són més importants que la pròpia biologia. Still I'm 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 still
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Ja sé que està malament, perquè nosaltres treballem a la ràdio, ens encanta parlar, molt. De fet, no faríem una altra cosa que xerrar tot el dia. Però, a part de nosaltres mateixes, les dones tenim molta fama de xerraires, que parlem massa, ens diuen que som unes cotorres, que som uns lloros, ens diuen unes coses sempre molt fortes. I això també ho volíem desmitificar, no? Perquè no és veritat que parlem tant.
Doncs sembla ser que no. O això almenys ens ha explicat la Núria Sebastián, catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra, que investiga sobre temes d'adquisició del llenguatge i aprenentatge de les llengües. Ella, a més, és molt combativa amb els estereotips de gènere. Amb ella hem anat a desmuntar algunes de les idees més repetides. Per començar, això que ara estaves dient, Montse, de que les dones xerrem pels descosits. Si busques per internet, de fet, trobes que les dones parlem com 4 o 5 vegades més que els homes al llarg d'un dia.
Aquesta informació surt d'un llibre de divulgació que es va publicar ja fa uns quants anys i que deia que la diferència era enorme. Aquest llibre és el que tothom cita, però quan aquesta, a l'autora se li va preguntar d'on havia tret la informació, bueno, va reconèixer que tampoc eren fonts massa fiables, que bueno, uns anys més tard, a la revista Science, va publicar un article en el qual mostrava que de fet no hi ha diferències. A números grans, si diem que les persones parlem unes 20.000 paraules al dia, la diferència entre els homes i les dones són unes 200. I ja està. I aquesta és la gran diferència. O sigui que, de fet, no hi ha diferències.
Aquest llibre que estava ara esmentant la Núria Sebastián és Les dones parlen més que els homes i d'altres mites sobre el llenguatge, de l'Abby Kaplan, una senyora que el va fer segurament per fer molts diners, perquè es va inventar gairebé totes les dades. I aquestes 20.000 paraules, aproximadament, que diem cada dia homes i dones, el que sí sembla que hi ha diferències és com les fem servir. Perquè no les fem servir en els mateixos contextos ni tampoc en les mateixes situacions.
En públic, quan hi ha una audiència, etc etc, els homes parlen més. I parlen molt més que les dones. I quan estem en un àmbit molt més privat, molt més d'un a un, en aquí les dones parlen més que els homes. Classe, per exemple, quan fas una pregunta, la probabilitat de que sigui un noi qui et contesti és molt més alta. La noia et vindrà a l'acabar la classe i et farà potser un comentari que és interessantíssim, però no es llença a fer-ho en públic. Et ve al final i llavors ens t'ho explica.
Vaja, un tema de confiança, eh? Curiosament, tot i que ells parlen molt més en públic, som nosaltres les que tenim la mala fama de no callar ni sota l'aigua. M'ho han dit tantes vegades, això.
Mira quin lloro, com lloro. És un comentari extraordinàriament despreciatiu, perquè els lloros articulen coses, però no saben què diuen, o sigui, parlen per parlar. De fet, quan algú està dient una dona parla com un lloro, el que està dient és que és una persona que parla sense saber el que diu, i és un comentari, un altre d'aquests comentaris despreciatius que es fan respecte a les capacitats de les dones.
A mi m'encanten també aquestes xerrades de cafè, mai millor dit, de la sortida a l'entrada del col·legi entre els papes i les mames, eh? No us ho prengueu malament, però quines coses se solen sentir.
Una de les coses, si teniu fills a l'escola Bressol, és que les nenes comencem a parlar molt abans, ja se sap, i ens expressem molt millor. I, en canvi, els nens són més físics, comencen a caminar, a córrer molt abans.
No us faré... Mentida.
No us faré spoiler del que ens explica la Núria Sebastián, però us avanço que els estudis científics que es fan per esbrinar si això és o no cert es basen en el que diuen els pares de les criatures.
Hi ha una petita diferència. Allò que una nena diu als 15 mesos és el que el nen diu als 16. I aquesta diferència desapareixerà a la infància. No podem saber fins quin punt aquesta diferència és deguda que els pares s'esperen que les nenes parlaran més i millor, etc, o que realment ho fan. No ho sabem.
Vaja, en ciència és molt important què es pregunta. Si hi ha béns amb prejudicis, doncs tindràs respostes amb prejudicis també.
I també si tens dades objectives o és unes enquestes fetes als pares que van amb aquests prejudicis que estaves comentant.
Exacte. Think we can see Mercury.
Una altra de les coses que també se sol dir és que les dones tenim molta més facilitat per les llengües.
No sé si per això les facultats de lletres estan plenes de dones i, en canvi, les de tecnologia, ciències pures, la gran majoria d'alumnes són nois. Això no té a veure, ho repetim una vegada més perquè això ja ho hem dit en algun altre programa, amb cap capacitat biològica que ens prepari a les dones per aprendre llengües o ser millors en literatura o en traducció, sinó que està relacionat, com diu la Núria Sebastián, catedràtica de la Pompeu Fabra, amb les matemàtiques.
Quan un mira els continguts, com si diguéssim, el que saben, no hi ha diferències entre els nens i les nenes. Bàsicament saben el mateix, o sigui, el seu coneixement sobre les matemàtiques és més o menys el mateix. Però de cop i volta comença a sortir una diferència quan els preguntes sobre actituds o sobre el que pensen ells i elles, lo bons que són cap a les matemàtiques. I en aquí comencen a sortir i es van agrandant les diferències. De vegades les nenes es senten molt insegures en matemàtiques. De vegades les nenes comencen a assumir que són dolentes en matemàtiques. I bueno, però al final de la secundària és quan tu acabaràs triant la carrera que tu vols fer. Bueno, a qui se li passa pel cap de ficar-se en una carrera on tu no ets bona?
Pel que fa a tots aquests clixés de què estem parlant avui, de si les dones xerrem més, si som unes cotorres, si comencem a parlar abans, si no hi ha cap base científica, per què els repetim i, sobretot, per què ens els creiem?
A mi em sembla que tots aquests prejudicis en contra de les dones són el que en anglès diuen self-fulfilling predictions i en català podríem dir profecies autocomplertes. Tu t'acabes creient el que sents. Tu t'acabes creient que les dones parlen més. I això reflecteix a internet, això reflecteix a tot. Tu t'acabes creient que les nenes parlen abans. I llavors, quan tu estàs veient la teva filla, pues dius, veu, ha parlat abans que el cosinet Pepito, que mira'm què li va costar. I ai, no tens en compte el cosinet Ramonet, el cosinet Enric, el cosinet Jordi, que van parlar abans que la teva nena. I aquí passa exactament el mateix amb les matemàtiques. A les nenes se les matxaca tant que no són bones i als nois se'ls matxaca tant que el seu són les ciències, que després al final tenim el que tenim. Som éssers humans. Les potencialitats són les mateixes.
Vaja, allò tan vell de que no deixarem que la realitat ens esguerri un bon titular, no? No, per ser que parles molt com a dona, no es parla gaire aquí. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
No prometem que parlarem menys que avui. No, parlarem igual o més.
Exacte.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.
Digueu-me per què quan la vida em somriu, a mi em cauen les llàgrimes. Guillermina Mota, cantautora.
Continuem el programa amb aquesta veu de nas i també desmitificant tot allò que aquella mena de pseudociència del dominical de cap de setmana ens va dient, que si els cervells de les dones, que si no sé què, i amb el sexe també, déu-n'hi-do, el mal que van fer. Tots aquells acudits sobre dones que sempre tenen mal de cap, aquelles històries sobre que els homes sempre en tenen ganes, bé, ja ho sabeu, la Clara Ardèvol té les autèntiques dades, oi que sí? És així?
Ho intentarem.
Clara, benvinguda.
Doncs sí, desmentirem tots aquests mites i a més no mirarem només com la ciència els ha posat sobre la taula, perquè al final els científics també han estat educats en aquest món on tota la cultura continua reproduint una vegada i una altra doncs, tots aquests mites. Comencem amb això que comentaves de és que les dones tenen menys desig sexual, és que ells sempre tenen ganes. La manca de desig es pot reproduir per moltes coses, però en revistes de psicologia i medicina encara hi ha alguns experts, no tots, que posen molt el focus en, oh, sorpresa, la biologia. I aquesta mena de relat que diu que els homes, doncs, per una qüestió reproductiva, tenen tendència a aparellar-se més i les dones ens dediquem a cuidar, a escollir molt millor les parelles, a ser més exigents.
Que ells són uns samalers i nosaltres unes mare de Déus que estem allà esperant que caigui alguna cosa.
Sí, una mica sí, exacte. I després, bueno, es parla de tot el tema de la testosterona, que dona més desig. Bé, tot això...
Amb qui has parlat?
Amb la Laura Càmera, que és sexòloga, infermera especialista en ginecologia i autora del llibre De ese arte.
reduir el comportament sexual humà a únicament un factor hormonal, que no vol dir que les hormones no tinguin el seu pes, eh? És a dir, la testosterona té el seu pes en el desig, els estrògens, és veritat que hi ha un punt, per exemple, on nosaltres podem sentir un repunt de desig en una fase d'ovulació, però llavors tenim un munt de coses que també tenen molt pes, no? En l'adolescència hi ha un moment d'un despertar hormonal i potser després tenim la menopàusia, aquests nivells hormonals van baixant i això pot tenir certa afectació en el desig, no? Però fixa't que, per exemple, en els homes també els hi baixa la testosterona a partir dels 40 anys, eh? Però és com que les hormones sembla de cop que només ens afecten a nosaltres, no?
Que ho tenim claríssim, que si ets dona, tot va pel pedregar i si ets home, tot cap amunt, tu, sempre, tot cap amunt.
El cinema, que és un dels elements que conformen el nostre univers, ens ha dibuixat a la dona com a objecte de desig passiu i l'home com a subjecte sexual actiu i, a més, incontrolable. Ho explica Mariona Borrull, que fa crítica de cinema a mitjans com Fotogrames.
Un exemple molt clar del que és la mirada masculina sobre el cos de la dona, sobre aquest objecte passiu de desig, es veu a la saga Transformers, on en la primera pel·lícula tenim a una científica, Michaela Baines, a qui interpreta Megan Fox, de qui nosaltres sabem que és científica perquè en una línia de diàleg es deixa anar que ella ha fet coses molt importants a la ciència, però aquí només coneixem arreglant cotxes, posada de manera bastant suggerent sobre un capó obert en què es rastreja el seu cos amb la càmera, evidentment, amb càmera lenta.
Parece que la tapa del delco está un poco suelta.
¿Sí? ¿Cómo lo sabes?
Mi padre era un manitas de la mecánica. Él me enseñó. Yo podría desmontarlo, limpiarlo y volver a montarlo.
Qué raro. Nunca te habría imaginado con un mono.
No voy por ahí anunciándolo. A los tíos no les gusta que sepa más de coches que ellos.
De les escenes més famoses de Transformers, que és una pel·lícula del 2007 molt exitosa, costa una mica de sentir, però el protagonista diu molt baixet, oh Déu meu, i fa uns gestos com molt exagerats de no poder-se contenir davant d'una noia tan guapa com la protagonista, no? I això que els homes no poden contenir-se ja sabem que és molt delicat.
Quan només tenim en compte les hormones per explicar el nostre comportament, d'aquí llavors es deriven altres mites molt perillosos, com per exemple que els homes tenen la necessitat de tenir sexe. Com que és necessari que facin qualsevol cosa per cobrir aquesta necessitat. Clar, és que això és molt delicat. Intento fugir sempre d'aquest concepte de les hormones és una cosa com que ens mana sense que hi puguem fer res. No, tenim una consciència, no? I un aprenentatge que ens modula totalment el nostre comportament.
Vaja, totes aquestes teories al servei de la cultura de la violació, no?
Sí, exacte, serveixen per justificar-la. Mm. I a part de Transformers, altres pel·lícules que han reproduït aquest mite del mascle que va tan calent que no pot controlar-se, doncs, per exemple, tenim un clàssic com són les d'Adam Sandler.
Per exemple, tenim grans hites de la comèdia americana com Adam Sandler. Tinc la sensació que haurem de deixar una mica d'espai en el temps per poder revisar totes aquestes pel·lícules des d'una certa perspectiva històrica i veure realment si aquests personatges patètics que eren els seus protagonistes, que no podien evitar tenir un desig sexual irrefrenable, realment estaven, diguem-ne, només reproduint un estereotip negatiu, que és aquesta idea de que els homes necessiten follar, o si s'estaven rient justament d'aquest estereotip negatiu.
I què passa amb tot això amb les dones?
Doncs amb les dones, relacionat amb el que comentàvem, la Laura Càmara explica que a consulta li venen moltes dones per manca de desig. Per què deu ser?
Normalment en la ciència, quan hem intentat definir què és la falta de desig, no ho hem fet gaire bé i hem atribuït falta de desig en diferents definicions que posen en el mateix sac coses que no ho són. I hem vist, per exemple, que quan aïllem el factor de la relació de parella, quan la relació de parella va malament, doncs resulta que no són tantes les dones que realment tenen una falta de desig. A vegades són moments en la vida en què poc o molt el desig pot fluctuar. És molt freqüent que les dones s'atribueixin a això de que, clar, és que les dones com que tenim menys desig, com que ens reafirmem amb aquest estereotip.
Normal que puguem tenir menys desig si d'alguna manera ens l'han castrat, no? Ens han dit que era una cosa que no havíem de tenir.
Clar, ens han dit que no ens passem de promíscues, que tampoc ens passem del contrari. A més, la Laura comenta que quan els homes tenen falta de desig els costa més anar a consulta a explicar-ho per aquest mite del mascle.
Perquè ells també, no, perquè ells també tenen aquesta pressió, pobres.
Clar,
si ells no són el que representen, que han de ser, doncs, terrible, no?
Sí, sí. If she comes, you better watch your step. Si mirem com s'ha representat el desig femení al cinema, trobem molts exemples de dones que desitgen com a femmes fatals, com a nimfòmanes o inclús com a dolentes. Si els homes desitgen, en canvi, són protagonistes normals i corrents. D'exemples de femmes fatals en tenim molts, i un de clàssic és el de la pel·lícula Perdición de Billy Wilder del 1944.
Tots ens en recordem, la Barbara Stanwyck, allò, aquella dona seductora que porta el protagonista allà a morir pel mal camí, però vaja, que n'hi ha moltíssims a la història del cine, no?
Sí, és com que quan ella desitja i aconsegueix el que vol, l'home surt malparat i és castigat.
Entre les dones seductores del cinema, que només et clocava l'ullet i a perdició assegurada, era Lauren Bacall.
Sabes que conmigo no tienes que fingir. Steve, no tienes que decir nada y no tienes que hacer nada, nada en absoluto. O tal vez solo silbar. ¿Sabes cómo hacerlo, verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
La manera de Lauren Bacall de seduir i de portar el desig de Humphrey Bogart al seu terreny, de fer-lo seu, va ser molt, molt criticada per la crítica i pel periodisme cinematogràfic com una actriu massa masculinitzada, una actriu que estava replicant un plaer que no coneixia.
Com t'atreveixes, Lauren? Una altra qüestió és el mite que nosaltres això de fer l'amor ens agrada molt lentament.
Sí, i que la sexualitat femenina és complicada i que triga molt en arribar a l'orgasme.
Un fart de patir, tu.
Ho cito. I a més hi ha estudis científics que fins i tot s'han dedicat a estudiar l'estona que triguem. Que no està malament, tampoc, però el problema és que sovint...
Home, què vol dir que està malament? Que no jo està no vull ningú que em conti, aleshores.
No, però vull dir, bueno, són estudis, no?
Quina poca feina que tenen els científics, alguns.
Sí, tinc dubtes també de com es mesura. Però bé, el cas és que, sigui com sigui, el problema és en què s'han dedicat a mesurar, no? Perquè que sovint analitzen el coit i no altres maneres d'estimular-nos. I això és molt important. Escoltem la Laura Càmera.
La ciència ha estudiat molt menys la sexualitat femenina que la sexualitat masculina, perquè la sexualitat femenina, en general, s'ha vist com receptiva, passiva. Llavors, clar, això de que són més complicades, doncs jo no ho compro. Això de que són més lentes, una dona que sap com arribar a un orgasme, per exemple, pot arribar-hi molt ràpid. Quan tu li preguntes a una dona, escolta, quan tu, per exemple, utilitzes la masturbació, vas lenta o realment pots ser molt ràpida? Doncs segurament la resposta serà, ah, no, jo rapidíssim. Pot ser placentera una penetració? Sí. Ara, com eficaç, és l'estimulació del clítoris. Llavors, pot ser que ens allarguem molt més perquè els comportaments que fem servir no són simplement tan eficaços.
Vaja, ara no puc treure la imatge d'un senyor amb un cronòmetre mirant quant temps tardo en córrer. Tira.
Això que, sí, realment és una mica així. Això que deia la Laura, que s'ha estudiat menys la sexualitat femenina, només una dada, l'anatomia completa del clítoris no es va registrar fins al 1998. Així que anem tard.
També diríem que als llibres del col·legi no veuràs cap clítoris dibuixat, no, eh? No fos exacte. Cosa... Som una cosa de mena de triangle estrany, buit...
I sí, com
no
una barri una mica.
Exacte.
Sí. I un altre mite repetit moltes vegades, això que existeixen molts orgasmes femenins diferents. Es parla molt de l'orgasme vaginal, que és una mica, ja ho diuen moltes sexòlogues, una espècie d'invent. De fet, als orgasmes masculins no se'ls hi posa a diversos noms diferents.
S'ha descrit inclús orgasmes a través de la simulació dels pits. O sigui, dividir els orgasmes per com arribem amb ells és una mica un discurs una mica ja envellit. Hem de considerar-ho com una experiència física, emocional, molt sensorial i que com hi arribem és que no té més importància.
La qüestió és tenir-los.
Hem interioritzat tant això que el coit ens ha d'agradar sí o sí, que si no ens agrada el problema és nostre, no? I perquè ell no se senti malament, doncs hem interioritzat que potser millor fingir.
Yes! 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 Oh! 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 Oh, God!
Oh! Aquell clàssic dels orgasmes, quan Harry coneix a Sally, de l'any 89, que com a mínim ja posava sobre la taula el tema de fingir orgasmes i de per què els fingim.
No podem acabar aquest reportatge sense parlar del mite de l'empotrador, que ens ha donat molta literatura. Aquest fragment és de la pel·lícula Una història de violència del 2005, però és una escena que hem vist repetida al cinema mil i una vegades. Un home agafa, et penetra, tu tens l'orgasme de la teva vida en pocs segons i, de fet, acabeu a la vegada. En aquest fragment, de fet, s'escolten fins i tot els cops de la penetració sobre l'escala on tenen sexe. Si anem al cinema més d'autor, i fins i tot no cal ni que sigui del present, sinó de dècades enrere, trobem coses molt interessants. Per exemple, el primer orgasme femení de la història del cine que la va protagonitzar Hedy Lamarr a Èxtasi el 1933.
Es posa en la pell d'una dona que surt de cacera amb la seva parella i de cop i volta coneix a un altre home amb qui tenen relacions, i aquest altre home la fa arribar, i la fa arribar de manera explícita, a una escena que és visualment deliciosa.
Però no tot és cine heterosexual i cisgènere, eh?
No, exacte.
Barbara Hammer, en totes les seves pel·lícules, se la veia a ella i a les seves amigues i amants. Estem parlant d'una cineasta dels anys 70, anant a cases de camp i simplement tenint sexe alegre, desenfadat, completament eròtic. Tic Tàctics és una gran obra mestra i comença amb ella fent-se una palla absoluta al cotxe amb un vibrador. Barbara Hammer, per exemple, tenim Chantal Ackerman com a Jet Wheeler. Ella es dedica durant els 10 últims minuts de pel·lícula a retratar-se fent l'amor amb una altra dona a un llit sense tallar.
Vaja, dos pel·lícules que podeu apuntar, Die Tactics del 1974 i Jet Wheeler, que són una mica diferents i que les podeu veure a Filmin. No orgasmis, espera't la setmana que ve. La Daredevil. Només per continuar amb els tòpics que el patriarcat ens ha posat a sobre.
Doncs sí.
Merci.
Vagi bé.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
En el programa d'avui hem après que homes i dones parlen igual. Però en aquest programa ens encanta sentir-les a elles. Sònia Estradé, física. Everybody's got their shit, got their shit. Everybody's who's got the guts to sit with it?
Si parlem dels mites científics, els i les meves col·legues de la Facultat de Física, segurament el primer que els vindria al cap seria l'horòscop. En qualsevol cas, l'horòscop és un fals mite relativament innocu, basat en idees ja descartades sobre la influència dels astres en les nostres vides. Ningú no et discriminarà per ser Àries o Sagitari. D'altres mites tenen un efecte molt més pervers, perquè es basen en un consens social que atorga una sèrie de característiques, expectatives i atribucions de poder de manera diferenciada entre les persones llegides com a homes i com a dones. Aquestes idees han guiat la recerca científica en el passat i segueixen en l'imaginari col·lectiu perquè reforcen les estructures socials, que estan articulades al voltant del complex de supremacia masculina. La mateixa idea de sexe, que agrupa una sèrie de característiques biològiques diferents en dues i només dues categories estanques, es pot considerar una taxonomia arbitrària. A les persones llegides com a dones se'n socialitza per ocupar-nos dels treballs de cura i per ser humils i poc competitives. Aquestes normes prescriptives es fan passar per descripcions objectives en obres de terrorisme patriarcal com Els homes són de Mart i Les dones són de Venus. S'ha observat com les activitats més prestigioses, les que socialment s'accepta que requereixen un talent innat, són aquelles que es consideren més masculines. I el que ens hauria de fer riure és que quines siguin aquestes activitats naturalment pròpies dels homes o de les dones canvia fortament segons el context històric o cultural.
Dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
En el programa d'avui hem recordat que no tot el que posa als diaris i revistes és veritat. I també que no tot el que té la paraula ciència al titular pot anar a missa. Potser no tothom que ens escolta és científic o científica, però sí que tenim una responsabilitat tots en no perpetuar segons quins prejudicis. Pensem una mica abans de parlar.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Avui al corpus acadèmic d'aquest programa, Cristina Sáez, Paco Cotilla, Susana Ortega, Mònica Homs, Clara Ardèvol i el cronòmetre Montse Virgili. I avui acabem amb els Everything But The Girl, una banda que ens agrada molt i un resum del que a vegades es fa en ciència: deixar les dones fora de l'equació. La cançó va de semàfors. No us salteu al vermell, científics. Fins la setmana que ve, oients. Catched up and all set, it's a lock in here, until he says so. Sit back, darling, it's all about us. Forget the losers, forget the morning. Put a tune on and put your feet up. It's my idea, I hope you know that. We're gonna have this. I'm the one now. Run around the light, forget the morning. This is same crap.